Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues detingudes, 8 persones, 6 de les quals de Catalunya relacionades suposadament amb el terrorisme islamista. És una operació que ve encara de les investigacions de l'11M, Marta Romagosa.
També hi ha 10 persones més que les estan interrogant en relació amb el cas. A Catalunya l'operació s'ha fet a Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Vilanova i la Geltrú i Cerdanyola del Vallès.
I de què s'acusa els detinguts? Madrid, Albert Calatrava.
Segons Interior, els detinguts haurien fet tasques de captació a terroristes suïcides per enviar-los a l'Iraq, proselitisme, finançament i també haurien ajudat a fugir d'Espanya fins a 5 persones relacionades amb els atemptats de l'11M de Madrid.
Operació ordenada pel jutge Baltasar Garzón, que avui s'ha declarat competent per investigar els crims comesos durant la Guerra Civil.
La Fiscalia adverteix, però, que recorrerà contra la decisió, ja que considera que els crims han prescrit amb l'amnistia dictada durant la transició.
El jutge Garzón, però, ja ordena l'obertura de fosses. Madrid, Jordi Prats.
En efecte, ordena l'obertura de 19 fosses, entre les quals hi ha la del poeta Federico García Lorca. Garzón sol·licita també al Ministeri de l'Interior que identifiqui el màxim nombre de dirigents de Falange entre els anys 36 i 51 per concretar possibles responsabilitats, i dona també un termini de 10 dies per presentar els certificats de defunció de 36 alts càrrecs del franquisme, entre ells el de Francisco Franco.
Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea, mentrestant, han acordat avui estendre les mesures de suport a la banca dels 15 països en la zona euro als 27.
I la situació econòmica ha fet que hagin ajornat per més endavant un acord sobre la lluita contra el canvi climàtic.
Sí, mira, centrada sobretot, per tant, en l'economia. Brussel·les, Oriol Serra.
Doncs així és. A més, tot i els esforços per evitar-ho, la crisi financera ha deixat els objectius per combatre el canvi climàtic en un segon pla, i és que, tot i la voluntat per mantenir els objectius, no serà fins al desembre que els 27 buscaran un compromís definitiu perquè volen estudiar les necessitats individuals de cada país. D'altra banda, els socis europeus s'han compromès a injectar ajuda a la indústria, especialment a la de l'automòbil.
I la situació econòmica, que s'ha convertit en la primera preocupació dels espanyols, ho diu l'última enquesta del CIS, que situa com a problema número 1 l'atur.
Això el mateix dia que els treballadors de Nissan han sortit al carrer en la primera de les mobilitzacions contra l'acomiadament del 40% de la plantilla.
Primeres imputacions del jutge que investiga l'accident d'Espanera Barajas són els tècnics que van revisar l'aparell abans de l'accident, també el cap de manteniment de la companyia.
També ha decidit crear una comissió d'investigació sobre l'accident paral·lela a la del Ministeri de Foment.
I John McCain, l'aspirant republicà a la Casa Blanca, ha passat a l'ofensiva, l'últim cara a cara abans de les eleccions.
Tot i això, no ha aconseguit crispar Barack Obama, que, segons els sondejos, ha tornat a sortir victoriós d'aquest debat.
A 2:45 de la tarda, notícies pròximes amb aquests continguts que tot seguit avancem des de Tarragona. Manel Sastre.
Estan declarant ara mateix els 3 detinguts relacionats amb el suposat cas d'intent de venda d'una nena de 4 anys a Tarragona. De moment, se'ls implica en un cas de violència de gènere per agressions a la mare, pendents de portar proves sobre aquest presumpte cas de venda de la menor.
Girona, Clara Jordan.
La DIF d'una banda i la Inspecció de Treball per l'altra investiguen les causes de l'esfondrament aquesta nit en un túnel del TGV al Pla de l'Estany, que ha provocat la mort d'un treballador de 40 anys. És la 7a persona que mor aquest any a les comarques de Girona a causa d'un accident laboral.
I Barcelona, Quim Balaguer.
8 ciutats catalanes i del sud de França s'han reunit avui a Barcelona per pressionar els governs de Madrid i París perquè accelerin la connexió del tren d'alta velocitat entre la capital catalana i França.
I 5 minuts abans, a 3:45 de la tarda, l'Esport al Punt, edició migdia, que destaquem avui, Jordi Turria.
Avui sentirem el que per molts és el millor jugador de la història del futbol. Avui sentirem Pelé, que analitzarà la crisi de joc de les seleccions del Brasil i de l'Argentina i que ens dirà qui és el seu favorit per guanyar la pilota d'or. A més, reviurem el fantàstic gol que va marcar i Andrés Iniesta, i serem testimonis de l'última picabaralla entre Fernando Alonso i Lewis Hamilton.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Són les 2:04. Sí, suposats islamistes detinguts aquesta matinada a Catalunya. Hi ha 2 detinguts més a Madrid, al Algeciras, tots marroquins, el que eleva la xifra fins als 8 detinguts. Els acusen a tots plegats de facilitar la fugida d'alguns implicats a l'11M, també de recaptar diners i reclutar terroristes per enviar-los a l'Iraq. És una operació que ha ordenat el jutge Baltasar Garzón, que avui, per cert, s'ha declarat competent per investigar els crims comesos durant la Guerra Civil.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
De l'operació contra el terrorisme islamista d'aquestes últimes hores n'ha donat detalls fa una estona el ministre de l'Interior, i pot haver, a banda d'aquests 8 detinguts, encara més detencions, perquè la policia interroga 10 persones més. Madrid, Albert Calatrava.
Sí, l'operació d'avui és fruit de les investigacions d'una altra operació contra el terrorisme islamista de fa 3 anys. En total són 6 les detencions, 6 de les quals a Catalunya, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cerdanyola i Vilanova i la Geltrú. Les altres dues detencions a Madrid i Algesires. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusa el grup de fer tasques de captació de finançament d'ajuda a fugir d'Espanya fins a 5 vinculats amb l'11M.
Habrían realizado acciones de proselitismo, de reclutamiento, de financiación y de envío básicamente a Irak, y que están presuntamente ligados a una serie de islamistas radicales implicados en el 11M que lograron huir.
En tot cas, Interior descarta de moment que el grup desarticulat tingués planificat cometre alguna acció terrorista. Durant tot el matí hi ha hagut certa confusió amb la xifra d'arrestats, i és que Rubalcaba ha aclarit que al marge dels 8 detinguts s'està prenent declaració a 10 persones més que estaven a la vivenda dels detinguts. Amb aquests interrogatoris s'aclarirà si queden en llibertat o se'ls acusa d'algun delicte.
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Vilanova, la Geltrú, Cerdanyola del Vallès són les poblacions on s'han fet aquestes detencions. El gruix s'ha fet a Santa Coloma de Gramenet, on a primera hora del matí els agents de la policia hi han arrestat almenys 4 homes en un mateix carrer. Ho ha seguit el nostre corresponsal, Jordi Gonzalo.
Matí intens al carrer Sant Eduard de Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu ha començat de matinada i fins a les 9 els agents de la Policia Nacional han tingut furgons travessats que impedien la circulació. Hem pogut veure com en pocs minuts fins a 4 persones, tots ells homes, han sortit emmanillats de casa seva i han estat traslladats en cotxes policials. Un dels veïns dels detinguts, Daniel Sánchez, ha assegurat que eren bona gent.
Jo vaig ser president l'any passat de l'Escala, que anirava a curar els rebuts, i sempre molt amables, però molt. Em van dir que eren guixaires, que treballaven a la construcció. Però jo, des de luego, ara que penso, els veia massa durant el dia per aquí. O sigui que un treballador, un guixaire que està a l'obra, està treballant, no?
Altres veïns també han recordat com els detinguts els ajudaven a pujar les bosses a casa si pesaven i que mai havien tingut problemes. Els agents de la Policia Nacional també han carregat abundant material requisat que han traslladat en caixes de cartró. S'han escorcollat habitatges d'altres punts d'aquesta zona limítrof entre Santa Coloma i Badalona.
Operació ordenada, com dèiem, pel jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, que s'ha declarat avui competent per investigar els desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme. La Fiscalia de l'Audiència, però, recorrerà aquesta decisió perquè no el considera competent. Creu que els possibles delictes van prescriure amb la llei d'amnistia del 77. Madrid, Jordi Prats.
El magistrat es declara competent per investigar-ho com un delicte de crim contra la humanitat, ja que els cossos de milers de víctimes no han aparegut i, per tant, el delicte no ha prescrit. Segons Garzón, no es tracta de fer una revisió en seu judicial de la Guerra Civil, sinó una investigació amb independència de l'escripció política, ideològica, religiosa de les víctimes. Garzón demana al Ministeri de l'Interior que identifiqui el màxim nombre de dirigents de la Falange entre els anys 36 i 51 per concretar possibles responsabilitats. En aquesta mateixa línia, però, dona un termini màxim de 10 dies per presentar els certificats de defunció de 36 als càrrecs del franquisme, entre els quals hi ha Franco. L'objectiu és declarar l'extinció de responsabilitat penal d'aquests comandaments. El magistrat ha ordenat també l'exhumació de fins a 19 fosses, entre els quals hi ha la del poeta García Lorca. Per la seva part, la decisió de Garzón serà recorreguda per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, ja que creu que els delictes van prescriure amb la llei d'amnistia del 77. També perquè pensa que Garzón no és competent i perquè el concepte de crims contra la humanitat es va començar a aplicar a partir de l'any 45 amb els judicis de Nuremberg i no abans.
Mig quart de 3 de la tarda, passem pàgina. Acord a la Unió Europea per estendre als 27 les mesures per reflotar la banca consensuades entre els 15 països de l'eurozona. També compromís per engegar una reforma del sistema financer internacional. Les divergències entre els líders europeus s'han evidenciat, però, en matèria de lluita contra el canvi climàtic. Brussel·les, Oriol Serra.
Els 27 socis europeus s'han posat d'acord en ampliar el pla de salvament del sector bancari pactat pels països que comparteixen l'euro. D'aquesta manera, doncs, s'aconseguirà passar de la barrera dels 2 bilions d'euros pactada fins ara per donar liquiditat al sector bancari europeu. A més, el Banc Europeu d'Inversions posarà a disposició un paquet de 30.000 milions d'euros per facilitar crèdits accessibles per la petita i mitjana empresa europea, i també es concretaran mesures per donar una empenta a la indústria europea. Segons la presidència francesa de torn de la UE, es tracta de trobar solucions inspirades en el que ja s'ha fet als Estats Units per ajudar el sector de l'automòbil. Nicolas Sarkozy ha reconegut que encara queda feina per fer i que la crisi continua sent-hi.
Encara queda molta feina per assegurar la transparència, la confiança i l'eficàcia. Però aquesta és la nostra prioritat. Naturalment que veig que la crisi econòmica hi és. I això ho he transmès als caps d'estat i de govern.
La Unió Europea i la resta d'institucions comunitàries també han acordat impulsar una cimera mundial per refundar profundament el sistema financer global. De fet, aquest mateix dissabte, el president de la Comissió, Durão Barroso, portarà el pla a Washington. Els objectius per fer front al canvi climàtic queden relegats al mes de desembre perquè s'estudiaran els casos individuals a 10 estats membres, amb Polònia al capdavant.
I José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc d'aquesta cimera, ha assegurat que Europa liderarà el procés per superar la crisi financera. Espanya formarà part del nucli central dels països que aportarà solucions de cara al futur. Tornem a la capital comunitària, Siegfried Gras.
Zapatero assegura que la cimera demostra que la Unió Europea ha agafat el lideratge per superar la crisi i solucionar els problemes que han vingut des dels Estats Units.
Esta es una crisis que viene de Estados Unidos, del sistema financiero de Estados Unidos, y es una crisis que va a salir, que se va a superar gracias a la Unión Europea, a su capacidad de coordinación y a su capacidad de liderazgo.
Zapatero també està segur que participarà en la cimera de líders mundials que es farà abans que acabi l'any per buscar solucions.
Deseamos en primer lugar que se convoque esa cumbre internacional, yo espero que se convoque. Y por supuesto, España debe estar en esa cumbre internacional para abordar la reforma del sistema financiero.
El president espanyol també està satisfet que la Unió Europea continuï avançant en temes com la immigració, canvi climàtic, tot i la situació actual.
Doncs en el marc d'aquesta situació actual, aquesta crisi financera i de confiança en la situació econòmica, el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, ha començat una roda de contactes amb les companyies automobilístiques per conèixer els seus plans a les fàbriques espanyoles. Els pròxims dies es trobarà amb els responsables de Nissan. Avui s'ha reunit amb els de Renault a París. Anem fins a París, Maria Rovira.
Després de la reunió a la seu de Renault a les afores de París, el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, diu que n'ha sortit esperançat i amb la ratificació del compromís de Renault d'augmentar la producció a Espanya del 15% al 2009, tot i la crisi. Ha explicat que s'ha acordat de promoure el desenvolupament del cotxe elèctric com una aposta de futur i que, a més de l'actualitat, a la reunió s'ha parlat d'actuacions més a llarg termini.
Estamos en la sede de Renault y no hemos hablado en detalle de la cuestión de Nissan, pero sí que me he comprometido a tener una reunión lo antes posible con los responsables de Nissan para avanzar en un acuerdo parecido al que hemos tenido hoy.
Precisament, la reunió amb el president de Renault i Nissan, Carlos Ghosn, ha servit també per acordar la creació d'un grup de treball entre Renault i representants del govern espanyol per desenvolupar la producció del cotxe elèctric a Espanya i que té de temps fins al febrer del 2009 per concretar-ho.
I mentrestant, al carrer, els treballadors de Nissan han fet avui la primera mobilització a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu presentar a l'empresa per acomiadar prop de 1.700 empleats. La protesta ha arribat fins a dos concessionaris, un de Renault, un altre de Nissan, on s'han llançat ous, s'han llegit manifestos reivindicatius, Miriam Tirado.
El comitè d'empresa, sorprès pel nombre de treballadors que han assistit a la convocatòria, ha qualificat l'expedient de salvatjada i ha reiterat la transcendència dels acomiadaments. Javier Donate n'és el president.
Quan anuncia 1.680 despidos, anuncia 1.680 familias que se quedan sin futuro, familias con hijos. Esto implica que puede haber, según las estadísticas, una proporción de 4-1 trabajadores, de proveedores, de empresas subcontratadas que pueden perder también su trabajo.
Els treballadors confien que la protesta serveixi d'alguna cosa.
Hombre, conseguir que sean, en vez de 1.600, que sean 300, contando las jubilaciones. Piensa que hasta ahora se ha luchado por convenios y ahora se está luchando por un puesto de trabajo. Y la gente pues está más concienciada.
Demà, nova manifestació, en aquest cas, davant la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona.
I parlem d'una altra empresa, la Pirelli. Ara, després de 3 mesos de l'anunci, la multinacional italiana ha presentat avui tota la documentació per obrir un expedient de regulació d'ocupació també a 280 treballadors dels gairebé 1.000 que té la planta a Manresa, al Bages. Anem fins a Manresa, Ricard Oliva.
El comitè d'empresa continua dient que les pèrdues econòmiques que Pirelli diu que té a la fàbrica de Manresa no són certes i que recorrerà a aquesta obertura d'expedient. Jaume Viles, el president d'aquest comitè.
Evidentment que nosaltres no estem d'acord amb aquest expedient i sí que hem de que neguin l'administració de que no toca, perquè una raó ben senzilla és que l'empresa, pel que argumenta que té pèrdues, nosaltres evidentment hem contrastat i no hi són.
Per demà a les 11 del matí al vell pavelló del Congost hi ha prevista una assemblea on s'explicarà la situació actual i les mobilitzacions immediates a emprendre.
Doncs, davant de tot aquest panorama, no és d'estranyar que l'atur hagi recuperat el primer lloc en el rànquing de les principals preocupacions dels ciutadans, segons el baròmetre de setembre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En segona posició se situen els problemes de caire econòmic, seguit de la immigració i el terrorisme. Madrid, Àngels Lafuente.
La situació de l'economia continua preocupant i molt els ciutadans, i així ho reflecteix el baròmetre del 6 del mes de setembre, que situa l'atur com la principal preocupació dels enquestats, un 62,2%, seguit dels problemes temes de caire econòmic amb un 54,2% i de la immigració en un 28,4%. Només el 6% dels ciutadans pensa que la situació econòmica és bona. Molt més allunyats, en quart i cinquè lloc de les preocupacions dels ciutadans, se situen el terrorisme i la vivenda. A l'hora de valorar la situació econòmica general d'Espanya, el 60% la qualifica de dolenta o molt dolenta, una percepció negativa que tampoc millora gaire quan la pregunta es fa amb la previsió de temps d'un any, quan prop de la meitat dels ciutadans, concretament el 45%, considera que anirà a pitjor.
I el governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, s'ha mostrat partidari de les fusions entre entitats bancàries, tal com ahir va insinuar José Luis Rodríguez Zapatero al Congrés en un acte a Madrid. Ha afegit que no creu que ara per ara les entitats espanyoles necessitin injecció de capital públic. Madrid, Txell Feixas.
El governador del Banc d'Espanya s'ha quedat l'època de grans beneficis per les entitats financeres i davant de nous reptes cal que reestructurin.
Yo lo que creo es que es algo que, digamos, desde el Banco de España sí debemos avisar, algo que las entidades yo creo deben ver, y es que debe haber un proceso de reestructuración y de disminución de costes. ¿Qué es lo que haga cada entidad? Yo creo que eso debe ser absolutamente voluntario.
Fernández Ordóñez creu que tal com està la situació, les entitats espanyoles no necessiten injecció de capital públic, opció contemplada pel govern.
I també des d'aquest parer, el president del grup Santander, Emilio Botín, diu que les entitats financeres espanyoles no necessiten tampoc la participació del govern, com ha passat en altres estats. Botín considera que el sistema és prou fort i que sortirà de la crisi si recupera la proximitat amb els clients.
La base del negocio bancario está en las relaciones estables y directas con nuestros clientes. Y para mantenerlas tenemos que aportar valor, servicios, productos adecuados que estén ajustados a sus necesidades.
L'informatiu del migdia. Catalunya Ràdio.
Passem pàgina, ara passa un minut, un quart de tres de la tarda. Primeres imputacions per l'accident d'avió del 20 d'agost a Barajas. El jutge ha citat a declarar els dos mecànics que van revisar l'aparell abans del sinistre i el cap de manteniment de la companyia Spanair. A més, el magistrat ordena crear una comissió d'investigació independent de la del Ministeri de Foment. Madrid, Montse Sánchez.
El jutge Javier Pérez ha decidit imputar els dos mecànics i el cap de manteniment els delictes d'homicidi imprudent després dels indicis que es deriven, diu, del contingut de l'informe preliminar de la Comissió d'Investigació de l'accident. El document deia que els pilots havien fet totes les comprovacions necessàries i que va ser el sistema d'alerta que no va avisar que els flaps no estaven desplegats abans de l'enlairament. Per primera vegada aquest matí, aquesta qüestió de l'accident no ha provocat l'enfrontament entre PP i PSOE, que s'han posat d'acord al Congrés amb l'elaboració d'un nou programa de seguretat aèria per part del Ministeri de Foment.
I als Estats Units, l'últim debat televisat en la cursa electoral ha ofert la cara més agressiva del candidat republicà a la presidència, John McCain. L'aspirant demòcrata Barack Obama ha entomat els atacs amb serenitat, fet que li ha valgut una nova victòria a les enquestes. Les solucions econòmiques per a la crisi han centrat el cara a cara, que ha estat molt atractiu per a l'audiència. Enviat especial a Hampstead, Xavier Vilà.
La intensitat i les acusacions directes han protagonitzat un últim debat presidencial que ha superat amb escreix els vistos fins ara i on el republicà John McCain ha suat la samarreta per presentar el seu rival demòcrata Barack Obama com un perill pel país, per la seva política econòmica i pels seus vincles pretèrits amb un antisistema i amb una organització acusada de reclutar electors irregularment. L'economia ha protagonitzat el moll de l'os d'una discussió apassionada on McCain s'ha volgut despenjar la llufa que li ha posat el seu rival en forma d'equiparació amb el president Bush.
Senador Obama, no sóc el president Bush. Si vol competir contra el president Bush, s'hauria d'haver presentat fa 4 anys.
Si en alguna ocasió he confós les seves polítiques amb les de Bush, és perquè el nucli dels aspectes econòmics, política fiscal, energètica o prioritats de despesa, vostè ha estat un ajudant vigorós del president Bush.
A McCain li ha costat més controlar la seva imatge davant de càmera, semblant nerviós a vegades, aspecte que pot haver contribuït a la percepció de les enquestes a posteriori que ha perdut aquest debat, malgrat ser l'actuació més sòlida que ha protagonitzat fins ara. I això són molt males notícies per ell, endarrerit com estan les enquestes i a només 20 dies dels comicis.
Assistència mèdica en centres mèdics concertats.
Assegurança de la llar amb cobertura d'incendi, robatori i altres desperfectes.
Assegurança de l'automòbil amb excel·lents condicions de cobertura, preu i servei.
El grup assegurador de Caixa Penedès treballa dia a dia per oferir-li les millors assegurances amb el millor servei. Vingui a demanar informació a les nostres oficines. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Són les 2:19.
Rigal Auto, 902 30 30 76. La millor assegurança pel teu cotxe t'ofereix aquest espai.
Informació del trànsit ara en connexió amb l'equip viari. Cèlia Quintana.
A veure, Marc, doncs, segons veiem a través de les càmeres, ara la circulació és ràpida i sense entrebancs. A la resta de la xarxa viària tampoc es coneixen a aquesta hora incidències que dificultin la circulació i només les obres la poden condicionar, com per exemple les que es fan a la Nacional 340 Tarragona i també a la C-17 Aiguafreda, per posar uns exemples. I pel que fa a Barcelona, a la Ronda de Dalt, la circulació lenta a l'altura de Cornellà i a la Ronda Litoral aturades al tram habitual de la zona franca cantoní sentit cap a la Trinitat.
Digue'm que ets de Rigel i tindràs un servei d'assistència que et canvia la roda. Truca al 902 30 30 76, 902 30 30 76 o entra a rigel.es.
Torna a Carrefour la segona unitat amb el 70% de descompte, com el pack de 6 unitats de llet President d'un litre. Un et surt a 97 cèntims al litre i comprant-ne dos, el segon et surt a 29 cèntims al litre. Amb Carrefour és possible.
Reparacions de taller finançades al 0%. Només a Renault Serveis. Obvi.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Ara passen 6 minuts, un quart de 3 de la tarda. L'obligació de fer l'assignatura d'educació per a la ciutadania en anglès al País Valencià porta avui la comunitat educativa a sortir al carrer. Això mentre el president Camps insisteix que no es farà enrere i els col·lectius de pares, mestres i alumnes asseguren que s'està portant el sistema educatiu al caos. València, Ignasi Muñoz.
El 80% dels instituts valencians celebraren a nit assemblees reivindicatives com a vespre de les concentracions d'avui, però ha sigut a les Corts Valencianes on este matí l'assignatura ha centrat un debat on el president Francesc Camps ha deixat ben clar que no pensa recular ni un pas en una mesura que ja ha definit com a responsable i coherent.
Que plantemos que esa nueva assignatura, que además habla de derechos, de propuestas de civilidad, que habla de nuestro encaje en España y en el mundo, se imparta en una lengua que en estos momentos es la lengua que habla el mayor número de personas en todo el mundo.
L'oposició en bloc ha acusat Camps de portar el sistema educatiu al caos per imposar l'anglès sense suficients professors i de fer pagar als alumnes la seua dèria contra una assignatura que li repugna. A més, els representants de l'educació pública presents a la cambra han demanat la dimissió del conseller Font de Mora.
I a Catalunya, altra vegada, els tres detinguts pel suposat intent frustrat de vendre una menor per 30.000 euros ja declaren en dependències judicials. El cas el porta a un jutjat de violència domèstica, ja que de moment només se'ls pot acusar d'agressió a la mare. Tarragona, Mar Riera.
El pare i l'oncle de la petita, així com un tercer home, estan declarant ja davant del jutjat de violència domèstica. De moment se'ls acusa d'agredir la mare i s'està pendent de demostrar el presumpte intent de segrest d'una de les dues filles per 30.000 euros, en concret la de 4 anys i no la de 2, com s'havia dit també en un primer moment. El cas el va denunciar dimarts passat la mare de les nenes, que sabia les intencions del pare i l'oncle de vendre una de les filles i va demanar auxili després de ser agredida en un forn de pa del barri de Sant Salvador de Tarragona. De seguida es va alertar la Guàrdia Urbana, que va detenir els dos homes en un parc poc abans que es fes l'intercanvi. La policia manté la investigació encara oberta i l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, s'ha felicitat per l'actuació de la Guàrdia Urbana, que ha impedit la venda i ha lamentat els fets.
Un apunt de la plana política. Dos dies abans del 24è Congrés d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida admet que fa anys que està al capdavant d'Unió, però que ara per ara no es planteja plegar, perquè la militància i la conjuntura política l'empenyen a continuar, diu Pilar Miradio.
Duran i Lleida ha reconegut que podria ser el moment del relleu després de 21 anys dirigint Unió, però ha assegurat que té molts motius per continuar.
Segurament en una altra circumstància, un altre partit, un altre moment històric, doncs podria ser hora fins i tot el relleu, no? Jo crec que responsablement que he de continuar al front d'Unió Democràtica, perquè així ho demana la militància d'Unió Democràtica, perquè tinc il·lusió per fer-ho i em sento molt capaç per fer-ho. Tinc molt a portar encara.
Els pròxims 4 anys, Duran pensa delegar encara més part de les seves funcions dins el partit en l'actual equip directiu format per Josep Maria Pelegrí, Joana Ortega i Antoni Castellà, sense que se n'hagin d'extreure lectures en clau successòria.
I 8 ciutats catalanes i del sud de França s'han ajuntat avui per pressionar els governs espanyol i francès perquè accelerin les connexions al tren d'alta velocitat. La primera trobada l'han fet aquest matí a Barcelona. Barcelona, Gerard López.
Aquest lobby d'alta velocitat inclou 4 ciutats catalanes. Són Barcelona, Girona, Figueres i Perpinyà i també altres municipis més al nord, com Tolosa de Llenguadoc, Montpeller, Narbona i Besiers. L'alcalde de Barcelona i també impulsor de la cimera, Jordi Hereu, ha resumit l'esperit de les seves demandes.
Accelerin en algun cas obres, accelerin decisions i anàlisis que s'han de fer en el futur, I el que volem dir és que estem aquí de manera proactiva per reivindicar, però també per ajudar, per cooperar i per portar el punt de vista de les ciutats.
Girona i Figueres han reclamat que la línia no només serveixi per anar de Barcelona a París, sinó també per serveis regionals de més curt abast.
Més notícies ara en format breu. El PSOE accepta que revisi la llei de dependència.
El Congrés ha aprovat una moció d'acció en què se sol·licita que un grup d'experts avaluïn el desenvolupament d'aquesta llei, especialment la seva viabilitat econòmica. Sentim el diputat de la Federació, Carles Campuzano.
Jo crec que avui, per la immensa majoria de la gent dependent, la implementació de la llei de dependència no ha canviat res del que hi havia abans de la implementació de la llei.
271 places han quedat buides en l'oferta de batxillerat nocturn aquest curs.
Després de la retallada de gairebé el 50% de centres que imparteixen aquesta modalitat d'estudis, el conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha dit al Parlament que hi continua havent places disponibles.
Ningú s'ha quedat sense plaça. Cap dels alumnes que ha demanat plaça en batxillerat nocturn s'ha quedat sense. Cap. Tota la demanda ha sigut atesa i en els centres que l'ofereixen hi ha capacitat disponible en termes molt significatius.
La policia continua investigant l'explosió ahir en un habitatge a Sant Antoni, a Eivissa.
No es descarta cap hipòtesi, però tot sembla indicar que la deflagració la va provocar una bombona de butà. Tres persones van morir en l'incident, un matrimoni de més de 70 anys i la seva filla de 35 que tenia síndrome de Down. L'explosió va passar al garatge i els tres cadàvers es van trobar calcinats.
Un incendi a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla provoca la mort d'un pacient.
La policia investiga les causes del foc, però de moment tot apunta que l'incendi l'hauria provocat el mateix pacient que l'enfoca un matalàs. L'hospital traslladarà altres centres sanitaris, 11 pacients del mòdul de psiquiatria afectat per l'incendi.
5 soldats i 5 rebels moren a Turquia en enfrontaments prop de la frontera iraquiana.
L'exèrcit ha reconegut la mort de 4 soldats en una emboscada i un 5è membre de les forces armades ha perdut la vida en accidentar-se l'helicòpter que evacuava les víctimes. En dues ofensives més, les tropes turques han matat 5 activistes del Partit dels Treballadors del Kurdistan.
Pàgina de Cultura ara, el filòsof i escriptor basc Fernando Savater, guanyador del Premi Planeta d'enguany amb la Hermandad de la Buena Suerte, ha detallat avui en roda de premsa el contingut d'una novel·la que construeix una trama d'intriga en el món de les curses de cavalls, Armínia Massana.
Savater ha definit la seva obra com una novel·la d'aventures amb un cert contingut metafísic i que reflexiona sobre la bona sort. Durant la cursa de cavalls més important de l'any, l'únic genet capaç de muntar el millor cavall desapareix.
Y ese jinete no está, se ha ido, ha desaparecido, no saben lo que le ha pasado, no está disponible. Y entonces pues hay 4 personajes más o menos así aventureros que, en fin, que tienen el encargo de encontrar antes de la carrera ese jinete para que logre montar el caballo, ¿no?
De l'Hermandad de la Bona Suerte se n'editaran uns 200.000 exemplars i de Muerte entre poetes, la novel·la finalista de l'escriptora castellano-manxega Ángela Vallvell, 90.000. Les dues obres seran a les llibreries a partir del 6 de novembre.
I una de les grans novel·les de Mercè Rodoreda, Aloma, arriba al Teatre Nacional en un musical que dirigeix Joan Lluís Botzó i interpreta la companyia de Goll de Gom. Carme Sansa, Júlia Moller interpreten l'Aloma jove i l'Aloma gran del personatge de Rodoreda. Unitat mòbil al Teatre Nacional, Montse Pujol.
Ara que ja no faré ni l'esforç d'apuntar un somriure.
Aquest és un dels 20 temes que interpreten Carme Sansa i Júlia Müller i que ha adaptat Luis Arcarazo, que ha parlat de la dificultat d'adaptar una novel·la amb una veu interior tan intensa com a l'home i adaptar-la al format musical. Arcarazo ha justificat la idea de presentar les dues alomes pel fet que l'escriptora va revisar la novel·la 30 anys després d'escriure-la.
Una aloma jove, que és l'aloma a qui li passen les coses, i una aloma gran, que és la persona qui recorda des del futur el que li va succeir i que li va marcar.
La música i la lletra dels temes de l'home són d'Alfonso de Vilallonga.
I Sorolla i els fotògrafs Robert Capa i Gerda seran els protagonistes de les exposicions que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, ha programat per la pròxima temporada. El museu també farà el 2009 la seva primera gran reforma interna. Anem a Barcelona, Gonçal Calvo.
La llum i el color de l'obra de Sorolla ompliran el MNAC a partir del febrer amb l'arribada dels panells que el pintor valencià va fer per encàrrec de la Hispanic Society of America, on va retratar aspectes regionals i folclòrics de la societat espanyola. El gran avantatge d'aquesta exposició, és que aquests grans panells es podran veure molt millor que en el seu emplaçament original, segons precisa Maite Ocaña, la directora del museu.
Pots apreciar en detall la sensibilitat d'aquest artista, que es focalitza molts cops en aspectes d'un preciosisme inaudit dins d'una gran composició.
L'altre protagonista de la temporada del Manac serà Robert Capa i la seva companya Gerda Taro, amb l'exposició Això és la guerra, on es recullen fotografies fetes per aquesta parella de diverses guerres, entre les que hi ha algunes de les fotos més significatives de la Guerra Civil Espanyola.
Dos quarts de tres. Els titulars.
Operació contra el terrorisme islamista. La policia ha detingut 8 persones, 6 de les quals a Catalunya, que haurien facilitat la fugida d'alguns terroristes de l'11M. 10 persones més les estan interrogant per determinar-ne la implicació.
El jutge Baltasar Garzón es declara competent per investigar les desaparicions durant la Guerra Civil i el franquisme. El magistrat autoritza exhumacions a 19 fosses comunes, entre les quals la del poeta García Lorca.
Les mesures per reflotar la banca que van acordar els caps d'estat i de govern de la Unió Europea s'estendran als 27 països membres en lloc dels 15 inicials. L'acord també suposa un compromís per engegar un procés de reforma del sistema financer internacional.
El jutge que investiga l'accident de Barajas cita a declarar com a imputats els dos mecànics que van revisar l'avió tot just abans del sinistre i també el cap de manteniment de la companyia aèria Spanair. Els imputa delictes d'homicidi i també lesions imprudents.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
¿Pero qué te pasa? ¿De qué te ríes?
Pues que estas tortitas de maíz Santiberi solo tienen 27 calorías y están riquísimas.
Oye, no te las comas todas, déjame probar alguna.
Con un montón de variedades, deliciosas, saciantes y muy crujientes. Tortitas Santiberi. Santiberi. Y ríete del hambre.
Notícies de les comarques de Barcelona, el cas d'uns veïns del carrer Vallespí del barri de Sants, víctimes presumptament de mòbbing immobiliari, ha arribat avui al jutjat després de 3 anys de litigis i denúncies. El judici s'ha fet aquest matí, però la resolució està pendent d'una inspecció a l'immoble. Jutjats de Barcelona, Maria Núria Rebetlla.
Aquest matí a la sala de vistes del jutjat d'instrucció número 24 han declarat alguns dels 6 llogaters del número 25 del carrer Vallespí. Responien a la denúncia plantejada pels propietaris de l'immoble que volen que es declari la pèrdua de l'edifici. Això vol dir que costa més reparar els danys que el que val l'immoble i per llei poden fer fora els inquilins sense donar-los cap indemnització. Entre altres coses, els propietaris han al·legat no estar al corrent de les reparacions que calia fer, extrem que han negat totes les persones que hi viuen i que han declarat, com la Montserrat Rossell del principal segona.
Això ja fa ben bé 2 anys o 3, 2 anys, ben bé, sí, que van passant, i cada vegada pitjor, perquè jo tinc un vàter que m'agradaria que el veiguessin, perquè és que m'ha fet molt bé el graven, se m'ha fet molt bé les rajoles, tot, de la humitat que hi arriba a haver, del baixant de que està trencat.
Tots els pèrits han coincidit que l'immoble és centenari, però no té danys estructurals greus. Les discrepàncies radiquen en el cos de la finca que entenen uns i altres. Per això, ara caldrà esperar el dictamen d'un pèrit designat pel jutjat i el reconeixement ocular que farà en persona el jutge.
I pas endavant a les negociacions entre els treballadors de Taico i la direcció de la multinacional de components per a l'automoció. La reunió d'avui amb els comitès, l'empresa els ha concretat que la planta de Montcada i Reixac es convertirà en un centre tecnològic, que hi ha inversors interessats en la fàbrica de Berga, que Taico preveu tancar. Anem a Berga, Anna Costa.
Els treballadors de Taico consideren que s'ha fet un pas endavant en la negociació del pla de reestructuració de la multinacional. La direcció de l'empresa ha comentat als comitès de les diferents fàbriques que les perspectives de futur de les plantes són bones. Escoltem Miguel Ángel Fernández, president del comitè de Taico a Berga.
Ha habido un poco de avance en la negociación, avance porque por fin la empresa ha empezado a escucharnos y han puesto cosas concretas, como detallar ya por fin el futuro de Montcada y cómo Montcada se va a convertir en un centro tecnológico. Empiezan a verse Berga, empieza a ver que hay inversores posiblemente interesados en situarse en Berga.
L'empresa també els ha plantejat com a indemnització 45 dies per any treballat, que podrien ser 50 si la producció es manté, i prejubilacions a partir dels 57 anys. Ofertes que ara els treballadors estudiaran, tot i que ja han dit que les propostes els semblen insuficients.
I ja s'ha acabat la concentració que han fet aquest migdia un miler de treballadors de l'Ajuntament de Barcelona per exigir millores laborals i salarials. formen part de diferents col·lectius de treballadors municipals, entre els quals hi ha la Guàrdia Urbana o també els bombers. Barcelona, Jordi Canal.
Tres marxes de cadascun d'aquests col·lectius han acabat amb aquesta concentració a la plaça de Sant Jaume, una plaça que queda ara coberta en part per l'escuma d'un canó que han dut els bombers. Uns bombers que també han utilitzat durant la protesta alguns pots de fum. Tot plegat aquesta concentració amb un miler de participants en protesta pel curs de la negociació del conveni col·lectiu i contra l'última proposta que hi ha fet el consistori, segons Pepe García, de Comissions Obreres.
Una limitación de incremento al 2-3% realmente lo que ofrece el ayuntamiento, pero que ofrece lo mismo para 4 años, cuando no hay medidas de control en este estado ni en Europa de cómo va la inflación, de cómo va el precio del dinero, ni de cómo va nada de nada.
Demandes salarials acompanyades de peticions del funcionariat de l'Ajuntament de Barcelona, de millores en material i també en instal·lacions.
Sabem a aquesta hora quina és la situació del transport públic a l'àrea de Barcelona en connexió amb el centre d'informació Transmet. Marta Franco.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix podem parlar de tranquil·litat. No hi ha cap incidència, segons ens informen els diferents operadors. Per tant, un tancament més per autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe. Des del Transmet, bon dia.
I el grup d'Iniciativa Verds Esquerra Unida Alternativa a l'Ajuntament de Barcelona ha presentat la seva alternativa als plans de reforma dels voltants del Camp Nou presentats pels seus socis de govern i pel Barça. La principal diferència és que els ecosocialistes demanen que el 50% de l'habitatge que s'hi faci sigui protegit. Carlos Baraida.
A més, Iniciativa només accepta que es construeixin en aquest espai de prop de 100.000 metres quadrats un total de 1.080 pisos i no els 1.625 que proposa el sector d'urbanisme del consistori controlat pel PSC. El líder del grup municipal, Ricard Gomà, ha detallat les seves exigències en matèria d'equipaments.
El tema dels equipaments. Aquesta proposta ha d'acabar garantint una reserva de sòl d'equipaments que ha de garantir les necessitats que van vinculades al nou teixit residencial que hi hagi a la zona. I en segon lloc, ha de ser capaç de superar tots els dèficits històrics d'equipament acumulats pels barris de les Corts.
Aquesta proposta d'Iniciativa multiplicaria per 3 el sòl d'equipaments que preveia el Barça en la proposta inicial. A més, els ecosocialistes demanen més metres per activitats econòmiques i que si s'ha de fer un hotel es fa en l'espai destinat a habitatge de mercat lliure.
I la carretera C53 entre Roda de Ter i l'Esquirol a la comarca d'Osona s'ha eixamplat en un tram de 4 quilòmetres i han fet obres de millora per aquesta carretera i passen cada dia gairebé 3.000 vehicles, bona part pesants. Roda de Ter, Fàtima Alemany.
El tram de 4 quilòmetres entre Roda i l'Esquirol és més ample, compta amb una nova cuneta, barreres de seguretat i senyalització vertical i horitzontal renovada. L'ha inaugurat aquest matí el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.
Les carreteres de grans prestacions no servirien de res si en la capil·laritat amb el territori, poble a poble, municipi a municipi, a municipis que a vegades tenen més d'un nucli, no hi hagués la cura pel detall, en el detall petit, de cada cruïlla, de cada cantonada, de cada accés, de cada millora parcial que ens ha de comportar entendre el territori en la seva globalitat.
A l'acte també hi ha assistit Anna Hernández, diputada d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, administració que a partir d'ara cedeix la gestió d'aquest tram de carretera a la Generalitat.
I avui s'ha fet un judici ràpid a Manresa contra un home acusat de clavar cops de martell a un alumne de l'Institut La Satània perquè s'havia barallat amb el seu fill, Mireia Sala.
El presumpte agressor és un home de 44 anys, veí de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Dimarts passat va anar a l'institut amb la intenció de passar comptes amb el presumpte agressor del seu fill. L'home va entrar al centre escolar trencant els vidres de la porta i va agredir l'estudiant amb el martell. L'alumne recupera de les ferides de poca gravetat que li van provocar els cops. El pare va passar a disposició judicial dimecres i avui s'ha fet un judici ràpid per una falta de lesions.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, les borses i el temps per acabar l'informatiu del migdia. Avui pèrdues generals a les borses europees, el pessimisme s'ha tornat a instal·lar als mercats. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Les borses europees operen a la baixa al voltant d'un 2,5% de mitjana arrossegades per la bola entrada en una profunda recessió de l'economia mundial. Aquí l'IBEX 35, en línia amb la resta d'europees, intenta defensar els 9.400 punts amb la majoria de valors en vermell i amb energètiques, constructores i banca al capdavant. A contracorrent, Bankinter, el mercat premia uns resultats que han superat les previsions. Ha guanyat en els primers 9 mesos de l'any 201 milions d'euros, un 36% menys que en el mateix període de 2007. En el mercat de divises, l'euro es continua depreciant davant el dòlar afeblit en zona de mínims, es canvia 1,35 unitats. El futur a un mes del barril de crud Brent, el de referència a Europa, s'abarateix fins als $70 en nivells d'ara fa 14 mesos. Des del màxims del passat mes de juliol, el preu ha caigut un 50%.
I el temps de previsió per aquesta tarda, que anuncia canvis. Jofre Genoa, endavant.
Doncs bé, sí, petits canvis amb l'arribada d'aquest petit front molt desgastat que ja ha generat algun petit ruixat a l'extrem nord de la Garrotxa, entre la Garrotxa i també l'Alt Empordà, àrees bàsicament del Pirineu, i és on esperem que aquesta tarda doncs, el temps es pugui complicar una mica més. Els núvols aniran en augment, poden aparèixer més ruixats dispersos, també cap a l'extrem occidental, i a la resta del país, doncs, de moment, pocs canvis, potser alguns núvols més al llarg de la tarda a l'extrem nord, però en conjunt encara amb força sol i ambient encara una mica càlid, en aquests moments 27 graus a Manresa o també, per exemple, a Sabadell. A partir de demà, més núvols, temperatures una mica més baixes i el risc de ruixats anirà incrementant-se, sobretot ja de cara al cap de setmana.
Doncs fins aquí l'informatiu del migdia que hem fet Montse Duran, Carles Morales, Elisenda Sort, Anna Escura, Carles Prunera, Marta Romagosa, us ha parlat Marc Vidal, que va ser una bona tarda. Ara us deixem amb l'Esport al Punt, edició migdia, amb Jordi Turria. Bona tarda.
Hola, bona tarda.